Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sovint, massa sovint, confonem els peixos estranys amb els peixos escadussers, rars i poc abundants a les peixateries. Perquè no em negareu que un rap, vist en fred, i per algú que mai hagi tocat aigua salada, resulta un animal horrible. Amb aquella bocassa, aquelles dents punxegudes, aquella mirada de pocs amics i aquella primera espina de llom llarga i amb l'esquer a la punta, i que, en canvi, un espet allargat i amb el morro punxegut o una juliola i acolorida, gràcil i acolorida, resulten fins i tot simpàtics. Però el rap o el llenguado, tot i ser rars quan els comparem amb l'arquetip del peix, acabem resultant-los, no sé, ens acaben resultant familiars, a força de saludar-los dia sí i dia també a la peixateria. Però és inevitable. Si un peix ha de buscar-se la vida empaitant altres peixos o animals marins, per força ha de ser musculós i amb espines de reforç per implantar aquella musculatura. Els altres, els que jauen al fons del mar esperant pacientment que els caigui el manà a la boca, es poden permetre el luxe de tenir una carn reposada i poques espines, encara que sigui, diguem-ho ja, a canvi de tenir menys sabor i consistència. Aquesta és la gran paradoxa del peix, perquè, a més, aquests bon vivants de vida regalada, cuina dòcil i fàcil menjar, són els que més sovintegen a les llotges en ser capturats en grans quantitats. Ja ho diuen les dites. Tot el que és bo costa de trobar, de cuinar, de gaudir. El peix no havia de ser una excepció. Comencem.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts, per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Doncs ja hi som, ja tornem a tenir aquí un festiu intersetmanal i això vol dir que hi ha Fonda. Una Fonda al migdia carregada de bon material, de bons productes, de bona pagesia, de bona cuina i sobretot, de bons plats per compartir. Anirem una miqueta a l'hort, després la farem petar, o clar que sí, a la Guia Virgínies de la cuina catalana. També veurem si tenim algun bolet i al final ens n'anirem a fer un reportatge d'aquells que fan salivar i sobretot també que hi ha un bon punt de reflexió. Què us sembla? Anem-hi? Vinga, va, qui para la taula avui?
La Fonda, amb Pep Noguer.
I aquesta sintonia, jo ja veig en Marc Casabós que agafa el cistell, agafa el barret, agafa alguna d'aquestes andròmines que té i se'n va cap al camp. Però avui el farem anar al bosc perquè, si bé el bolet de primavera és un d'aquells que, bueno, no hi estem tan avesats, però és que tenim una de les reines, i és les múrgoles. I per això en volem parlar amb en Marc, a veure si el tenim per aquí. Marc, bon dia.
Molt bon dia.
Ai, Marc, què a les múrgoles?
Hòstia, les múrgoles, i tant, que són les reines de la primavera.
Que sí?
Són primmirades, són una cosa tremenda. Pensa que les múrgoles poden sortir, la gent a vegades que em demana, digues que de múrgoles em pots trobar a qualsevol lloc, i llavors et diuen, hòstia, doncs jo no en trobo mai. Dius, bueno, però és que em puguis trobar a qualsevol lloc no vol dir que estiguin a tot arreu, eh?
Clar, i de fet, de múrgoles n'hi han algunes que no són comestibles.
Bueno... De múrgola com a tal, la múrgola com a tal, sí. De totes les espècies que hi ha de múrgola, subespècies, varietats, ara s'està discutint de si separar-les en diferents espècies més de les que tenim ara, sí. Altra cosa són múrgues, bolets de greix, que són bolets relativament similars, com la Giromitra esculenta, que és aquell que sembla un cervell, que es fa molt al Pirineu.
Sí.
Que en algunes zones hi ha certa tradició culinària, però que amb els anys hem acabat descobrint que, malgrat cuinar-lo, malgrat deshidratar-lo, encara conserva giromitrina i, per tant, toxicitat.
Clar.
Però fet, les múrgoles com a tal són comestibles, compte. S'han de coure o s'han de deshidratar, prèviament.
Ah, exacte, això és el que anava a dir. És a dir, tenen la seva part de toxicitat, però si les coem la perden i si les assequem també, no?
Ah, això mateix. Dir, de fet, cuinar-les prèviament deshidratades és ideal per eliminar qualsevol tipus de risc. I si no que siguin coccions, és a dir, un saltadet no ens valdria, val? Perquè ens entenguem. En canvi, si són coccions en què l'escalfor reparteix de forma més generosa i uniforme, llavors sí.
Clar, un carpaccio tampoc el faríem, múrgoles?
Ah, exactament, no li faríem, no.
Però clar, com deies, de múrgoles n'hi ha de molts tipus. De fet, també té molts noms. Múrgola, morguera, rabassola, erigany, no? N'hi ha molts. Però també hi ha moltes varietats, com deies. Quines són les més, podríem dir, les més conegudes o les que tenim per aquí?
Hi ha dues maneres bastant senzilles de classificar-les, que una seria, fixa't que és molt popular també, que si has escoltat a gent que em va buscar, hi ha la múrgola rossa, la múrgola negra i la múrgola grisa. Hi ha com aquests tres, i dins de cadascuna d'aquestes categories, per entendre'ns, hi ha múrgoles negres de diferents tipus, no? L'altra podria ser també en funció de la forma del barret. Tradicionalment també hi havia les rotundes, que eren totes les que tenien tendència a fer el barret més aviat rodó, i llavors les més allargassades, que eren les còniques o elates, que eren les que feien el barretet així més acabat en punxa, no? Però hi ha una gran discussió, a nivell científic hi ha una discussió actualment per veure fins a quin punt agrupem o separem com a espècies clarament diferenciades. El que està clar és que hi ha moltíssimes varietats amb matisos que en funció del tipus de bosc, en funció de les condicions ambientals, generen ecotipus que quan les veus dius, hòstia, com aquesta no n'havia trobat mai cap, no?
Clar.
Sempre et sorprenen.
Clar, de fet és el que deies tu, no? És a dir, no trobarem múrgoles a tots els boscos, sinó que a cada tipus de bosc hi pot haver un tipus de múrgola o un altre. Cap on hem de tirar si volem anar a buscar múrgoles?
Mira, pensa que jo, les múrgoles més curioses que he trobat, potser també pel lloc perquè et sorprenen, són a Montjuïc, tu.
Què dius ara?
És que hi ha múrgoles, quan jo dic que hi ha múrgoles a tot arreu és perquè les podem trobar des d'un canyissal del de l'Ebre fins als boscos de pi negre i avet, els de pi negre 2.100-2.200 metres al Pirineu. O sigui, pensa que hi passa per tot arreu, eh? Els boscos de pi blanc de per aquí la zona de la Terra Baixa, per això quan hi ha un cremat, sigui on sigui el cremat, acaben sortint quatre múrgoles sempre. I me'n recordo, per exemple, també fa anys quan hi havia les obres de l'AVE, del tren d'alta velocitat, que amb les margeres de terra escampada, que anaven fent, diguem-ne, tot el que eren els vorals de les vies i tot allò, també hi havien unes florades de múrgoles massives, espectaculars.
Déu-n'hi-do. I, home, una de les coses bones que tenen les múrgoles, a part, diguem-ne, que ja diem que s'han de coure molt bé i s'ha de repartir aquesta cocció per tot, és quan agafen la seva màxima esplendor, quan les farcim, perquè permet ser farcida la múrgola.
Sí, és, no deixa de ser com una mena de caneló, i és magnífica, sobretot les de muntanya. Aquí hi ha una gran diferència entre nivell culinari per farcir. Les de terra baixa i, per exemple, boscos cremats, acostumen a ser múrgoles més humils, més dèbils, amb una cama més prima que costa accedir a l'interior, i, en canvi, la múrgola de muntanya és la més resistent també al plat, és la que quan la presentes dius, hòstia, encara sembla acabada de collir, i és la que té la cama amb més diàmetre i ens permet reomplir perfectament l'interior.
Oh, que bones. Que bones que són aquestes múrgoles. És que, clar, combinen amb tot, amb peix, amb carn, amb marisc, amb verdures, amb formatges, imagina't.
No sé si tot.
Postres en Marcàs de Bosch les ha fet.
En postres són complicadotes, he fet invents, però invents reeixits pocs, perquè tenen un regust de, com molt càrnic, no? Tenen un punt de carn.
Clar, aquesta textura, no?
Que no acaba amb el dolç, no acaba de maridar, però bueno, amb combinant-lo, per exemple, amb gelats de formatge, per fer algun invent amb algun entrant fred. O sigui, realment, amb formatges potents de pastor, d'ovella, de cabra, o, per exemple, imagina't un gelat d'anxova, també, per exemple, no? Buscar jocs una mica ja extremats, però amb el dolç no acaben de lligar.
Para que a aquestes hores un servidor té una gana aquí i en Dani Jiménez, que s'està fotent la carmanyola, el punyetero, que bueno. Mira, fem una cosa. Dilluns que hi tornarem, si et sembla, parlem dels bolets que em posen més nerviós. Fins aquí puc llegir, que diuen.
Som-hi.
Doncs vinga, passa-t'ho bé. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I a la Guia Virgínies de la cuina catalana, un dia més, un altre festiu intersemanal més, tenim qui? Doncs l'Òscar Gómez, que ens fa córrer per Catalunya per anar a buscar aquests restaurants on s'hi menja de meravella. Òscar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vam sentir, doncs, a la teva última recomanació que vam anar fins a Vilanova i la Geltrú per menjar-nos una tonyina amb sorra, amb el bar del Mercat del Centre, i avui no sé si anem molt lluny de Vilanova i la Geltrú.
Doncs, una mica més cap al sud. Avui anem a Reus, un restaurant que es diu La Giberga.
La Giberga? Escolta, no el conec, aquest. A veure, què m'expliques de La Giberga?
Bé, a La Giberga hi ha una cuinera que es diu... Jo li dic Mai, el seu nom és Rosa Maria Martí, per mi és la Mai, i també és el seu fill, l'Aleix Montaner, i entre els dos porten un restaurant supertrempat on fan una cuina catalana amb accent de Reus. Ells són ganxets, són de Reus i li posen aquesta gràcia particular seva.
Home, què vols dir? Que tots els guisats hi posen vermut o què?
No, però normalment quan vaig al restaurant, abans de dinar, sempre prenc el vermut. No, però tenen per exemple, sí que fan servir bastant les avellanes, tot i que en realitat, com que són uns enamorats del país, ja veuràs que tenen una mica d'aquí d'allà i fan una cuina que no és només de Reus,
I què hi podem trobar aquí, Òscar?
Doncs mira, la casa és d'origen pagesa i aleshores li donen molta importància als llegums. Per exemple, els cigrons amb bacallà, que a més és un plat que en Quaresma fan abastament. I a part dels llegums, també els agrada molt les croquetes. I aleshores fan aquestes croquetes amb una mica d'imaginació. Per exemple, tenen una de calçots i pernil, o tenen una de xipirons en tinta amb allioli de romesco. Pots anar per aquí, sortir de la croqueta clàssica, sense tampoc que sigui una cosa excèntrica. Segons que ens sonen a tots, no?
Home, de ben segur que... Mira, jo sempre que vaig per aquestes terres, entre Reus, Valls, tota aquesta zona d'aquí, sempre soc d'aquells que pregunto quina és la seva recepta magistral de la salsa de calçots. Perquè pots quedar escaldat aquí, si dius tu primer,
Sí,
perquè això no és una salsa de calçots, Quina és la recepta ideal de la salsa de calçots, no?
No. Bueno, jo m'emporto bronques perquè me'ls menjo assegut, els calçots, i em diuen que els calçots hem de menjar de peu, i aleshores, tenim aquesta polèmica amistosa amb ells.
Clar, sí. Això ja sol passar, ja... El que passa és que també hi ha una cosa, no? És a dir, tu què ets, de pitet o de no pitet?
Jo no me'n poso, perquè em trobo ridícul. Però, en realitat, quan he acabat, a vegades penso que me l'hauria d'haver posat. M'he tacat i he dit, veus, per la tonteria del que diran, doncs ara vas amb la taca. Però normalment no me'l poso.
Jo crec que la gent, quan anem a fer una calçotada, hem d'anar preparats ja a emportar un parell de samarretes, no?
Allò,
aquelles samarretes de propaganda que tots tenim, no?
Sí.
I que sigui el que Déu vulgui, que diuen.
Sí, són samarretes de si cal, d'un sol ús, però s'ha d'anar preparat.
Què hi trobem més aquí a la Giberga de Reus?
M'agrada molt que fan allí pebre, per exemple. M'agrada molt que fan conill amb popets, que és un mar i muntanya que se surt també una mica dels més clàssics. Tenen peus de porc amb gambes, mandonguilles, no sabia, però el conill amb popets a mi m'enamora particularment bé.
Mm.
I si anem a les postres, m'agrada que fan postres amb recuit de fonteta, que per mi és un producte que no està prou reivindicat en el país, el recuit de drap, i ells el serveixen, en comptes de la típica mel al costat, fan un gelat de mel i romaní, i aleshores tens el recuit, amb el gelat d'ametlla romaní i trobo que és unes postres meravelloses.
Oh, espectaculars, espectaculars. A més són d'aquelles postres senzilles de concepte, perquè és un recull de drap allò que en Joaquim Martell ja és això, no hi ha a fer res, res, però si ja hi poses un gelat de mel, ostres, tu, això és quina delícia.
És fantàstic. I si sou de Gaudí amb el vi, tenen una carta de vins de la província de Tarragona fantàstica. El cuiden molt aquest tema, la Mai i l'Aleix, i li posen molt de carinyo en això.
Doncs reivindiquem el vins al territori a cada lloc de Catalunya, perquè, escolta'm, de vins de bons n'hi ha a tots els llocs. I tenim projectes interessantíssims, com estem veient aquí a la fonda amb les recomanacions. Entra a la Guia Virgínies de la Cuina Catalana, la Giberga de Reus. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres.
T'esperem aquest dilluns, eh?
Molt bé, aquí estaré.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda.
Doncs vinga, ja hi som, aquí en un poble de més o menys 2.000 habitants, al llindar entre la Garrotxa i la Selva, en un poble d'aquells de que, bueno, un quan corre pel món i troba bons amics cuiners, sempre n'hi ha algun d'algun poble perdut de Catalunya. I mira, estic aquí a la plaça, una plaça petita, una placeta, amb una pastisseria, però avui no va de pastissos, això. Ah, mira, aquí també el tinc. I ja ho veig aquí, Can Fanera. I és que avui venim a la cellera perquè volem saber com es retorna als orígens. Mira, sabeu què? Obro la porta i miraré a veure si els tinc per aquí. Perquè avui no parlarem amb un, sinó amb dos. Ben, dos que són un que són dos. Ah, mira, ja els veig aquí. Hola, què tal? Com anem?
Pep, bon dia. Com estem?
Bé, molt bé anem.
Ara no sé qui és en Josep i qui és l'Andreu. A veure, ja.
És veritat que ens assemblem molt, però quan t'hi fixes ja ens diferenciaràs, no pateixis.
Tu ets en...
Jo sóc en Josep.
Per tant, tu ets l'Andreu.
Correcte.
Sí, ara que ho dieu, sí, posats de costat, tu avui no has esmorzat, ets una miqueta més prim, no? Què ets, el segon que va sortir?
Exacte, el segon sempre... El primer és la prova i el segon ja el perfeccionen, per tant, el segon sempre surt una mica més bé, visc els germans petits.
Escolteu, estem a Can Fanera, una botiga tradicional, una carnisseria de poble, d'aquelles carnisseries que jo sempre penso de que és una mica com el meu Camilio de la canya de quan jo era petit, no? De que compraves una mica de carn, però també compraves 4 fesols i després un parell de taronges i ha acabat sortint una botiga grossa, no?
Sí, de fet, nosaltres tenim una petita botiga, que és la típica botiga de poble, que les coses han anat funcionant i mica en mica han anat creixent, i ara som una botiga que podem oferir una mica de tot. Estem orgullosos d'això.
Clar, jo quan us vaig conèixer i us vaig dir, bueno, però i vosaltres? Sempre heu estat a la casa i em vau dir que no. Perquè, clar, a veure, n'hi ha un que ve del món de l'astrofísica i l'altre ve del món de l'arquitectura. Qui és qui?
Correcte. Nosaltres, de petits, sempre teníem molt clar que aquí a casa la cosa no podia anar per nosaltres, que volíem estudiar. I llavors cadascú va tirar el seu camí. Jo sóc arquitecte, llavors vaig fer la carrera a Barcelona i vaig estar uns anys a fora, i fa molt poc que he tornat, i el meu germà es va dedicar a també estudiar en un altre sector.
Però a veure, astrofísic tu ets? Com és això?
Mira, jo al final vaig estudiar el que m'agradava, que era física. Un cop a la carrera vaig fer astrofísica. I al final és un món, jo crec que és apassionant, que és bueno, t'obre la visió del món i el concepte que tens nostre, que som una cosa insignificant, però al final la vida, no? Hem vingut aquí a passar-nos-ho bé i al final he trobat una altra vocació que m'omple, que m'agrada i que a més, que és el més important, que és que em permet tornar a les arrels, ser a casa i jo crec que això és molt important.
Clar, però tot aquest món de l'astrofísica és molt curiós. Mira, veig que va vinguent gent a comprar, que això ja és bo, que vinguin a comprar. Però tu, exactament, allò que et vas posar, diguem-ne, a treballar d'aquest món, què feies?
Bueno, jo primer vaig fer un màster en astrofísica, ¿vale? I llavors aquí sí que és veritat que aquest món et dona moltes eines informàtiques, llavors em vaig estar centrant més en aquest món de la informàtica. I al cap de 3 anys d'estar a Barcelona treballant, o 2 anys i mig, la meva dona va venir a viure amb mi, bueno, en aquell moment no era la meva dona, i al cap de 4 mesos de viure junts a Barcelona ja vam tornar cap a la Cellera un altre cop.
Ara dius tot això i mira, fa poquet he estat en una d'aquestes activitats a l'Alta Garrotxa fantàstiques, com és anar a veure, clar, sempre diem anar a veure les estrelles, no? I llavors quan ets allà dalt i et diuen no, això que veus no és una estrella, sinó és un sistema solar, no? I tu deies ara, te'n dones compte de lo insignificants que som amb tot això, no? Veus una cosa que dius que veus, no, és que allò està a 500.000 anys llum, per tant el que veus ja no hi és potser.
Segurament. Tu ara estàs veient una cosa que va passar en el passat. I actualment, què està passant allà, no ho pots saber. Llavors, bueno, al final sí que és veritat que mirar les estrelles és com mirar enrere, és intentar saber què va passar a l'univers fa molt de temps. Però el que està passant ara, això no ho podem saber.
Aquí a la Fonda, l'estiu passat, vam anar a veure un d'aquests pagesos que treballen, diguem-ne, això que avui en dia es diu de mirar les llunes i tot això, no? Del cosmos. I a vegades pensem què hi ha i què no hi ha, no? Amb tot això. És a dir, una cosa a vegades que no podem veure o que no podem saber, com ho entenem, això? O quina part ens creiem i quina no? Què està científicament demostrat? Si la lluna plena va bé per créixer els cabells o li va bé una planta per créixer més o no? Tu que ets astrofísic, què me'n diries?
Jo sóc astrofísic i la veritat és que crec molt en la ciència. El que sí que és veritat és que els nostres avis, els nostres besavis, ells van aprendre observant i experimentant. Per tant, segurament, a totes les conclusions que van arribar a ells, tenen molta part de veritat. Ells no sabien fer les matemàtiques de darrere, i segurament ara hi ha moltes coses que encara no sabem fer, però si ells, a base d'experiència, una cosa es repeteix i passa moltes vegades, és que hi ha una raó. I segurament, és el que dic, moltes coses són certes.
Avui volem parlar precisament això, de reprendre, de tornar als orígens, i ho farem amb en Josep i amb l'Andreu. Doncs vinga, anem passejant aquí mentre la gent va comprant llangonisses, fuets, botifarres. Espero que d'aquí una estona m'ensenyin l'obrador. Però tornem una mica a això que dèiem, els orígens, no? És a dir, vosaltres mereixeu del poble per anar a estudiar, perquè diu, volíeu estudiar, tot i que avui en dia a Barcelona també pots estudiar grans programes, diguem-ne, de xarcuteria i de carnisseria, no? Però sembla que, diguem-ne, estudiar una cosa com aquesta, no? O fer de fuster, o fer de manyà, o de mecànic, avui en dia siguin coses que la gent no muda, com diem a pagès.
Sí. Nosaltres, poder, quan érem petits, no és que fóssim rebels, però a vegades, quan ho veies a casa, tu volies portar una mica la contrària. I llavors, una mica, vam estudiar el que ens semblava en aquell moment i tots hem tingut l'oportunitat de treballar d'això. I jo me'n recordo, jo vaig estar 10 anys a l'estranger perquè tenia una necessitat d'anar fora, de veure una mica coses, i llavors jo em notava que la terra m'apartava, que jo tenia ganes de tornar, jo necessitava, volia estar més amb la família, i una mica també això de tornar als orígens per lo que és poder aportar al país. Jo he viscut tot el tema que va passar del 2017 i tot això, i vaig estar fora. Jo venia com podia, però han sigut temps políticament molt moguts i viure de fora és difícil. I això també m'ha portat una mica aquest sentit de dir, jo vull tornar al país, jo vull fer alguna cosa per Catalunya, vull fer alguna cosa pel territori, per la terra, i una mica amb això de que l'Andreu va començar o es va decidir una mica arrencar, va ser un moment que va ser el clic, va ser el dir, hòstia, tenim l'oportunitat de fer una cosa més gran que només treballar, no? de portar de casa.
Clar, tu, hi ha una cosa important, tu vas estar molt temps a Suïssa, i a Suïssa precisament, que és una, podríem dir, de les zones d'Europa que es treballa més, diguem-ne, tota la vessant de l'avantguàrdia, però també es valora molt la part de la pagesia, per exemple, amb el formatge, no? amb el gruyère. Jo suposo que això també, que nosaltres hi hem estat fa dos estius amb la fonda, que una empresa, diguem-ne, o que una empresa, perdó, que un país vulgui ser tan evolucionat com és Suïssa i, per l'altre, valori tant la pagesia, això suposo que també amb el teu ADN deu marcar.
Sí, sí, sí. Això va ser per mi una mica un xoc quan ho vaig veure, perquè és veritat que allà es coneix i es valora molt el producte local i la gent l'aprecia i està disposat a fer l'esforç per tenir-lo perquè valoren totes aquestes sinergies i tot el que fa en aquest sentit, no? És a dir, no es tractem només de formatges que tenen que són molt coneguts i reconeguts no només a Suïssa sinó a l'estranger, però ells també quan parles de pomes del seu territori, ells les tenen molt elevades perquè són pomes d'ells, són suïsses, no? I llavors, dic pomes com puc dir altres productes. Aquella gent ha sabut arribar a un punt d'equilibri molt bo entre el que és producte local i no local. I jo crec que és una cosa que aquí s'hauria de potenciar, no? Que una mica que la gent d'aquí vegi que el producte que es fa aquí també és molt bo, que es valori i en aquest sentit, que això és una mica el tema, és que se'n pagui un preu just. És a dir, jo allà, jo veia molts productes de l'estranger eren més barats que el producte local, però els suïssos no paguen un producte estranger més barat, perquè ells volen un producte local, perquè saben que és bo, que és de la zona i que aporta riquesa al territori. Llavors, és una cosa que realment sí que em va xocar i que crec que una mica el projecte que nosaltres estem iniciant o que volem continuar va una mica per aquí, no? Que la gent torni a donar valor o que pugui trobar aquest valor en el producte de territori.
Clar, Andreu, tu que has estat molt temps a Barcelona, suposo que a l'època d'estudiant devies tenir companys i d'això i els devies portar embotits de casa teva i ho deuen veure o ho devien veure molt diferent, perquè avui en dia encara passa, no? Allò de que hi ha molta gent al cap de setmana, no? de Barcelona o dels voltants que aprofita per marxar cap als pobles, per anar a comprar bons productes, tot i que també a Barcelona hi ha molta charcuteria molt bona.
Sí, sí, home, jo sempre que hem anat allà sempre hem portat una mica de Can Fanero o de la Cellera de Ter cap a Barcelona, sempre que podíem amb qualsevol excusa portes un bon embotit, portes qualsevol cosa, i el que sí que és veritat és que és això, molta gent d'allà, jo crec que els caps de setmana va doncs a pobles més petits a buscar embotits, a buscar productes locals, però jo crec que a part d'això el que necessitem és que la gent agafi consciència en el seu dia a dia. No, està molt bé que el cap de setmana vagin, però durant el dia a dia, entre setmana, al voltant de casa seu també tindran coses per escollir que estan molt bé i que també cal que en el plat del dilluns per dinar, si poden anar a comprar el carnisser del costat de casa que treballa artesanalment, doncs això també és donar valor a la proximitat.
Home, una de les coses bones, jo sempre ho dic, que això potser ho fem més a pagès, no? Que quan un està malalt o quan vas a veure algú, portar-li alguna cosa de menjar, no? Perquè és allò que segurament no té o allò que no trobarà, no? És molt típic quan vas a segons allò, porto una ampolla de vi, que això està molt bé, però clar, portar un bon embotit, portar una coca, portar alguna cosa d'aquestes, déu-n'hi-do, no?
Sí, 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 no, home. Sempre, la veritat és que si portes una bona llangonissa, una bona baiona, doncs això fas festa major. Més la gent, jo crec que molta gent avui ja no està acostumada, sobretot a ciutat, a tenir la peça de la baiona sencera a casa i anar tallant, que és el que hem tingut tota la vida nosaltres a casa, no? Vull dir, els que som de per aquí, sempre hi ha la baiona allà penjada, la llangonissa, tu agafes, talles un tall, la tornes a penjar i no et ve ensobrada, envasada al buit. Llavors, bueno, això també és una cosa que ostres, que jo crec que la gent quan no té habitualment valora i està molt bé.
Bueno, perdona, però la culpa de que la gent no tingui botifarres penjades al buit és el teu germà.
Què vols dir?
Home, els arquitectes, tu ets arquitecte, no?
Arquitectes?
Els arquitectes se n'han descuidat de posar el rebost a les cases, no?
No sé si és tant culpa de l'arquitecte o l'evolució una mica que ens porta cap aquí. Però sí, segurament és una cosa que s'hauria de recuperar, no? Recuperar aquests espais de tradició que hi havia, no? Que la vida d'avui en dia, de la vida més urbanita que estem portant, més de pressa, sembla que ens faci oblidar aquestes petites coses.
Clar, per exemple, ara diem això del rebost o del llangonisser, no? Que molta gent a pagès té, però es pot tenir un llangonisser més petitet a les cases o un lloc on la calefacció no hi toqui tant, no? Com a mínim per penjar algun fuet, alguna llangonissa.
Voler és poder. Tothom qui tingui ganes ho pot fer-ho. A casa, en qualsevol racó, jo me'n recordo a Suïssa, que evidentment no estan preparats en aquest sentit, perquè són cases que tenen la calefacció, diguéssim, molt centralitzada, però jo sempre trobava un racó per tenir els nostres fuets llangonisses i les nostres baiones penjades, no? I és un gust poder arribar a casa després de treballar, agafar, fer els teus talls i tothom ho disfruta molt, no? Jo recordo en aquest sentit que quan estàvem allà i llavors la gent sabia que venia la família de visita, no? Llavors tothom tenia ganes de venir a casa teu, no? Fer el toc, no? Perquè sabia que hauria bon embotit allà preparat, no? I això dona una mica aquesta vida, això ens agrada molt a tots.
Aquesta potser és una de les coses que ens fa variar més, diguem-ne, el fet de la cuina o de l'alimentació a casa, no? El fet de donar-li en un espai una importància per guardar les coses. Avui en dia, mira, aquesta setmana estava parlant amb un company i em deia, hosti, no tinc un producte a casa, diu, espera't que ho vaig a comprar per Glovo, no? O amb qualsevol de llocs. És a dir, a pagès o a pobles, diguem-ne, hi ha més allò de tenir aquell espai, aquell rebost, i dir aquell rebost a vegades potser no és el rebost físic propiament dit, sinó tenir, diguem-ne, una compra per la setmana o així, i en canvi ara, podríem dir la societat, sobretot a ciutat, fa de que sigui el consum molt més immediat, no?
Sí, això és un canvi que estem notant nosaltres també, que evidentment és l'evolució que ens porta, no? Però jo crec que a vegades hem d'anar al tanto, no, caure en perills d'aquesta immediatesa que volem de tot, que el que el fem al final és un món una mica menys sostenible en aquest sentit, no?
Hi ha una cosa important. Mira, fa poc vaig anar a veure un pis amb un company meu a Barcelona i en aquell pis, que era un pis molt petitet amb un format apartament, ja no hi havia forn. És a dir, hi havia dos fogons, una cuina molt petita, dos fogons i microones. I el forn havia desaparegut. I parlant-ne així una miqueta, diu, clar, és que el microones és l'andròmina, no?, d'una certa, diguem-ne, d'un cert tipus de persona. És a dir, avui en dia, molta gent el forn l'utilitza a vegades per guardar-hi la paella dels fregits, no? Que dius, ostres, o l'altre dia vaig anar amb un altre i tenien el paper de cuina, no? És a dir, el forn s'ha transformat en un armari i, en canvi, avui en dia s'utilitzen altres coses com el microones.
Sí, jo aquí m'agradaria comentar que l'altre dia vaig llegir una entrevista de la Maria Nicolau que deia, segurament ara és quan més receptes tenim a l'abast, i en mirem més i ens hi fixem més, però també és ara quan menys cuinem i menys experimentem. I al final el que hem de fer és també, no?, doncs passar hores a la cuina tradicional, fer, o encara que no, però és això, no? La gent ara avui en dia no té temps per cuinar. I cuinar també és cultura, també és tradició.
Bueno, no tens per cuinar. Jo crec que tenim el mateix temps que teníem fa 10 anys, 20, 50 i 80. No? El que passa que ara hi ha molta gent utilitza aquest temps per fer altres coses.
Sí, bueno, al final, i això passa en tots els àmbits, no? Cada vegada hi ha més possibilitats de fer més coses, ja sigui d'entreteniment, volem més temps per poder fer, doncs, vull treballar, vull anar a córrer, vull cuinar, i al final tot no hi cap, llavors la gent, òbviament, prioritzem, però crec que les hores de la cuina és això, ara volem a la cuina estar-hi una hora que ens surti perfecte i deixar-ho arreglat, i clar, a vegades necessitem més temps.
Clar, però això a vegades és com també un yin-yang dels pensaments, no? És a dir, tu abans deies el voler i el poder i això. Per una banda tenim allò que ara tots parlem de sostenibilitat, tots parlem de que hem de reduir el plàstic, però en canvi te'n vas a un supermercat i cada vegada hi ha més producte pretallat, cada vegada tot està envasat més petit, fins i tot a vegades una petita peça de fruita embolicada unitàriament. Clar, això no anem enlloc aquí.
Sí, realment estem anant cap a aquest camí i nosaltres ho veiem des de dintre, no? des del punt de elaboradors, productors i venedors, de que segurament ens estem equivocant, no? Estem anant massa a l'extrem d'aquesta comoditat extrema de la gent de servei i per això una mica nosaltres estem intentant, dintre de lo que és el nostre àmbit, no?, intentar promocionar lo que és reutilitzar. Llavors, per exemple, nosaltres anem a el que són pots. Intentem, dintre la mesura possible, utilitzar més pots de vidre, pots reutilitzables, que hi hagi un envàs de retorn, que també és una cosa que jo havia viscut de l'estranger. A Suïssa, Alemanya, aquestes coses hi són. Un envàs que tu el pagues i llavors el retornes i et tornen els cèntims, no? I llavors, aquesta part d'economia circular, en aquest sentit, és molt important. Jo crec que hi anirem anant. El que passa és que la comoditat d'estar tot individual i fer-t'ho al moment, doncs, clar, falta una mica un esforç de part de tothom, que la gent ho veu, però quan toca fer l'esforç, llavors costa una mica més, no? Això ens passa una mica a tots.
I això la gent gran, per exemple, que ve aquí a la botiga, ho entén, això? És a dir, entén que li dongueu una cosa amb un pot de vidre i que si el tornen li doneu un euro o li torneu un altre pot, o així?
Jo crec que la gent gran sí, perquè la gent gran, en el fons, quan eren petits, compraven l'aigua així i retornava l'envàs de l'aigua, anaven a buscar la llet, i això crec que fins i tot ho havies fet tu, Josep, d'anar a buscar la llet amb la marranxa, l'emplenaves i tornaves. Vull dir que això ja ho hem fet, simplement és tornar una mica enrere, no? Per no gastar tant. Llavors, la gent més gran que ho ha viscut, ostres, fins i tot els hi faci dir, uita, com quan era petit, doncs tornem a fer el mateix.
Jo crec que, clar, tu ets més jove, però tots jo crec que hem tingut aquell pot de crema de cacau que una vegada l'acabàvem o el rentàvem i bevíem l'aigua, no? O mil i un, o per exemple, encara hi ha aquell costum de que quan compres una conserva, agafes, rentes el pot, el poses amb aigua, treus l'etiqueta, llavors, si la tapa no està malament, doncs bé, com a mínim el pots aprofitar per guardar algun sec.
Sí, sí, nosaltres encara ho fem això a casa. Poder que ens trobem ara en aquest sentit és que quan en tenim molts, llavors no sabem què fer-ne. Perquè arriba un punt que tens molts pots i poder, el tema que s'ha tractat aquí és com fem aquests pots que ningú vol, no? Que des de l'administració poder o des d'algun cantó que digui, nep, tots aquests pots els podem portar i els podem reutilitzar. Perquè tots a casa en guardem, però esclar, quan tens 50 pots, i ara de què en fas després?
Escolteu, fem una cosa, anem cap a l'obrador perquè veig que allà hi tenim en Pitu. Eh?
Sí, anem, ja veuràs, t'ensenyem.
Doncs vinga, ja estem aquí a l'obrador, que estan fent botifarres, i tenim en Pitu. Pitu, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm, a veure, Pitu, però jo veig que per la teva fesomia que Pitu no sé si és el nom que, diguem-ne, que has acollit, perquè tu com et dius?
Jo diu Sukhvinder Singh.
Ui, ui, ui. I d'on ets tu?
Jo sóc de l'Índia.
I com vas parar la cellera en un poble tan petit com aquest?
Bueno, jo he parat aquí, que jo he trobat una noia de la cellera i casat aquí. I comença a viure aquí, a la cellera d'Iter, ara fa 8 anys.
Però parles molt bé el català, on l'has après?
De l'aquí, de la carnisseria, de la casa de la canafanera.
En sèrio que l'ha après aquí?
Sí, sí, en Pitu va arribar ara fa uns 8 anys aquí a la cellera i quan va arribar no parlava ni català ni castellà, ell havia estat a Anglaterra, parlava anglès, però tot i això havia estat molt al món de la carn i llavors nosaltres doncs, el vam agafar amb nosaltres i a base de treballar aquí darrere, del dia a dia, perquè no deixa de ser un treball en equip de molta gent, doncs l'ha anat escoltant, i mira, l'ha après.
I a Anglaterra què feies? També et dedicaves al món de la carn?
Sí, jo sóc de carnisser.
I la diferència que hi ha entre fer de carnisser a Anglaterra i fer-lo aquí a la cellera?
Cap allà n'hi ha molta carn, moltes carn de fresca. Aquí fan botifares, coses d'amanida més. Cap allà n'hi ha carn fresca que ara en venen més.
A tu quin és l'embotit que fas que t'agrada més?
Bueno, jo m'agrada molt el botí sec. M'agrada més. Fuet és meu, m'agrada més que tots, que són molt bons, que són de nostres, d'aquí.
Home, veig aquí, ara, aquí al costat, que veig quan he entrat aquí, he vist que hi teniu la caldera. Esteu fent catalanes?
Sí, 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 aquí una mica ho fem una mica tot, com, ho fem seguir una mica tot. Tot i ser una hora d'aquestes rares, diguéssim, estem cuint catalanes a dalt.
Clar, però hi ha una cosa aquí, és a dir, la catalana és un embotit que no és tan típic d'aquesta zona, no? I en canvi, diguem-ne, que és un embotit que qualsevol carnisseria, xarcuteria, diguem-ne, que es dediqui a l'elaboració i tingui una perola per bullir o un forn el pot fer. És a dir, podríem dir que és un dels embotits que es menja tendre.
Sí, exacte. I jo crec que la catalana, nosaltres el que hem intentat fer és fer una catalana artesanal, no? Perquè potser hi ha alguns llocs on no n'hi havia hagut abans i es feia més la catalana industrial i ostres, també és un producte que també ens podem fer nosaltres, que al final és un cop la fiques a bullir, no deixa de ser, bueno, de la textura com si fos un pernil dolç o així, vull dir que és tendre i que és molt bona.
Escolteu, com ha sigut el traspàs generacional, diguem-ne, de la vostra família, no? El pare i la mare, vosaltres torneu aquí al cap d'uns anys. La clientela menja el mateix o li agrada el mateix tipus de botifarres?
Bueno, amb el temps les coses han canviat, no? Segurament fa 20 anys el que nosaltres era veníem molt el que era la carn fresca i avui en dia es continua venent carn, però ara els productes que més, diguéssim, que més agraden són el que són productes elaborats. Quan parlem d'elaborats pots parlar tant d'hamburgueses, croquetes, botifarres, no? I el que és la carn al tall segurament ha baixat una mica.
Ep, ara que dieu d'hamburguesa, qui és dels dos que va anar a Madrid a fer el concurs d'hamburgueses, Siam?
Bueno, no és que els dos. Nosaltres vam anar tot l'equip, tot 20, vam anar a Madrid a el que és el tema del concurs.
Tots 20 vam anar a Madrid a fer hamburgueses?
Aquell dia vam tancar la botiga i ens en vam anar tots cap al concurs a Madrid. Sí, sí.
Vau quedar segons, no?
Quedar segons, sí. Molt contents de quedar segons a la millor hamburguesa artesanal d'Espanya. A més, amb una hamburguesa que creiem que parla molt del territori, no? Perquè porta ratafia, porta avellana de Brunyola, porta poma de Girona, no? Que era com una mica els tres peus de l'hamburguesa, i, ostres, molt, molt contents, i també pensem que això ens dona molta energia a nosaltres i crec que ha de donar energia al territori per dir, ostres, tenim un bon producte i n'hem de ser conscients, que jo crec que ens falta valorar-lo més, no?
Clar, moltes vegades el que fem és barrejar, no? És dir, quan volem crear o com volem fer un producte més d'avantguàrdia, mira, barregem, i molta gent el que fa és posar-hi coses com més llunyanes millor, perquè sembla, mira, una cosa que dèiem abans al principi, no? que muda més, és a dir, posar, ara que tenim aquí en Vito, no? Posar una espècie de la Índia, no? Amb una hamburguesa o amb un embotit, dius, oh, caram, això, no? I en canvi vosaltres vai feu una hamburguesa amb poma de Girona, amb avellana de Brunyola i amb ratafia.
Una mica el naixement d'aquesta hamburguesa, o sigui, aquesta hamburguesa el que volíem nosaltres és que representés no només el territori, sinó els nostres valors. Nosaltres creiem en el que és el producte local, el producte de territori, i el que ens agrada és això, no? Treure un producte elaborat propi que representi el que nosaltres pensem i el que nosaltres creiem una mica.
Clar, i una cosa important és fer allò que ja fèieu, és a dir, que això passa moltes vegades, no? Quan un torna a casa, fèieu les botifarres d'una manera, sigui el que sigui, el fuet, la llangonissa, ara aquí que esteu fent llangonissetes, que diem aquí a Garrotxa i a la Selva, la botifarra de sal i pebre, llavors arribeu vosaltres i dius, ei, a veure, com feien els nostres pares els embotits? Com els fem ara? Heu variat alguna cosa?
No, variar no hem variat. Nosaltres el que hem intentat és aprendre de com ho feien, veure les raons com ho feien, i sí que en cada cas, en cada producte, hem intentat veure si hi ha un marge de millora. En cas que hi sigui, doncs hem intentat aplicar-ho, hem fet proves amb diferents productes per veure si la tecnologia actual ens permet fer producte més bo, i en algun producte, potser sí que hem hagut de canviar una mica el procés, i en algun altre producte s'ha adonat que la manera que ho fèiem creiem que és la que ens dona més bon gust i més qualitat al producte. No? I
llavors... A veure, a veure, un astrofísic, a veure aquí que aquesta gent ens ho miren tot i ens ho controlen tot. Per exemple, que per altra banda hem de dir que moltes vegades els que som de pagès sempre ens pensem que allò que fèiem abans era millor, eh? Sí, sí, sí. Quina és una de les coses, un dels processos que hagi dit, mira, això els nostres pares, el nostre pare, la nostra mare ho feien molt bé, però, per exemple, mira, això ho hem canviat perquè hem veït que és diferent.
Per exemple, el tema de tot el que és el secatge d'embotit, el que és embotit sec, nosaltres ho fèiem d'una forma tradicional i, diguéssim, hem actualitzat el nostre secador. Tenim una zona de secatge, però no era un secatge del tot controlat. Era part natural, sí, però realment el secatge no tenim un control d'aquest secatge. No? I ara nosaltres, a través de tecnologia, de la cambra de dalt, ara sí que tenim el control molt més bé del procés de secatge dels nostres productes.
La regularitat, no? Heu anat a buscar.
Es tracta una mica d'estandarditzar els processos, no? De veure quin és la millor manera de fer-ho per aconseguir fer-ho sempre igual, perquè el producte té sempre la mateixa qualitat.
Clar, aquesta és una de les coses moltes vegades, mira, en Jordi Morera, que és un gran amic de la Fonda, ell sempre diu, fer bé un pa una vegada és molt fàcil. El que és difícil és fer el pa cada vegada sempre bé, cada dia fer-lo igualment bé, no?
Sí, sí, perquè és clar, això demana una constància i tenir tots els paràmetres controlats sempre. Llavors, vol dir que has de tenir molt clar tots els paràmetres que has de controlar i fer-ho cada dia.
Clar, hi ha una cosa que aquí jo no sé vosaltres, i és el rol, diguem-ne, de dos germans, no? El rol com dos empresaris o empresàries que arriben allà, qui fa què, no? Com us ho distribuïu, això? Perquè, clar, això és l'èxit, podríem dir, a vegades, d'una empresa. És a dir, que la gent que hi ha dintre s'entengui.
Sí, bueno, primer dir que encara hi som, que hi estem treballant. però sí que una mica el que estem fent, és a dir, aquí tothom fa una mica de tot i intentem una mica que tots fem el que se'ns adapta més a les nostres qualitats. Llavors, l'Andreu és una mica, com a astrofísic, és una mica el visionari, no? Ell ve amb les idees boges, tu, hi ha un concurs a Madrid, allà hi hem d'anar, jo sóc arquitecte, jo dic, hòstia, vols dir, ell ho vol anar-hi? Doncs va, jo he de ficar una mica els dibuixos, he de fer realitat el que és el seu somni, no? Una mica, i entre tots dos aconseguim arribar a l'objectiu.
Exacte. Jo crec que en Josep, una mica a vegades jo que m'il·lumino una mica més, llavors ell ha d'agafar això i segurament jo crec que encara és més complicat, que és dir, va, ara això, toquem de peus a terra, preparem-ho, planifiquem-ho bé perquè surti bé.
Però clar, per exemple, quan dissenyeu l'hamburguesa per concursar a l'hamburguesa d'Espanya o quan voleu fer un embotit nou, aquí qui mana més dels dos?
No, jo crec que cap dels dos, eh? I fins i tot et diria que amb això sí que és veritat que quan volem fer alguna cosa nova no som nosaltres dos, sinó que venim, preguntem a la gent, preguntem a l'equip, ostres, mira, hem de treure això, ajudeu-nos, va, pensem coses, i tothom aporta al final. I en algun producte, en Josep hi haurà pensat més, en un altre serà un altre treballador, i al final la qüestió és que nosaltres el que busquem és que el producte surti de qualitat, surti bo, i aquesta és la màxima, independentment de qui ho hagi preparat.
A nosaltres segurament ens agrada més no que un producte es lligui amb l'Andreu o amb en Josep, sinó que un producte es lligui amb Can Fanera, amb el que és l'equip de Can Fanera, que es lligui amb la cellera de Ter i que es lligui amb el territori.
Això és... Clar, aquí hi ha una cosa, i és que també sempre parlem amb una botiga que hi ha la clientela, i aquí segurament que teniu molt clientela de poble, però segurament també gent que us ve de fora. Llavors, això per exemple que, mira... uns altres que van arribant aquí a l'hora de comprar, eh? Sí. Això que moltes vegades, per exemple, un hi ha de pensar-hi, és a dir, no ha de cuinar en un restaurant allò que li agrada a ell, sinó també allò que té aquella clientela, no? I hi ha molts plats que estan de moda i segurament que també hi ha molts embotits que estan de moda. Per vosaltres, per exemple, quin és el vostre embotit més icònic? Aquell que dieu quan un... bé, o quan vosaltres marxeu sempre us l'emporteu? Amb qui respon dels dos? A veure.
Jo et diria que com a icònic, des del meu punt de vista, el que he viscut des de petit, per mi són els embotits cuits, perquè és una cosa que s'ha fet sempre constantment. Hi ha hagut una regularitat des de fa 30 anys, 40 anys, amb cada setmana fer l'embotit cuit, no? Però sí que és veritat que, com jo et dic, quan jo estava a l'estranger, també per temes de conservació, jo m'emportava molt el que són els secs, tant el que és el llom, preses o llangonisses, no?
Jo crec que és molt, tens molta raó amb el que dius, i ara actualment, perquè nosaltres l'embotit sec, ara ens el fem gairebé, o sigui, ens el fem tot, el que passa és que hi havia temps enrere que no ho fèiem, llavors aquí també vam haver d'apretar fort per actualitzar-nos, i segurament quan nosaltres érem petits no teníem la varietat que tenim ara d'embotit sec, no? Ara sí que és veritat que d'embotit sec hi ha un producte que és molt estrella, que és la presa d'Uroc, secada, que bueno, és espectacular de veritat, vull dir, 100% d'Uroc ja és una passada, una peça petita, i d'embotit cuit jo crec que tradicionalment el d'aquí casa, el que havia set sempre el típic era la botifarra negra, el paltruc negre. El que passa és que també és veritat que ara hem guanyat una mica, bueno, som una mica més coneguts perquè vam treure el Premi Girona Excel·lent amb el paltruc de fetge, i és veritat que ara aquest any el paltruc de fetge s'ha revolucionat una mica.
Parlem una mica d'aquesta part organolèptica, perquè ara has dit el quid de la qüestió, no? El fetge, per exemple. Mira, jo ara fa poqueta he estat a Madrid i mai havia menjat uns ronyons tan bons com els haig uns ronyons de xailletó, no? Aquests productes que moltes vegades s'ha transformat. La carnisseria abans veies moltes, diguem-ne, productes com el ronyó, com el fetge, com la lletada, i en canvi ara cada vegada ho veus menys, però sí que em deia que hi ha transformació. Com van canviant els gustos, diguem-ne, des de fa 30, 40 anys amb ara? Hi heu vist diferència?
Sí, jo crec que ha canviat molt, per exemple, el tema dels menuts. Ara la gent li costa menjar-ne, no estem acostumats a tenir-nos en el dia a dia. Jo crec que encara, mira, els que salven és que encara hi ha gent que va i fem els callos, diguem, el potitripa, això encara sí, però a part d'això costa que la gent... perquè ja no hi estem acostumats, no? I nosaltres aquí també ens ho agafem una mica com un repte de dir, ostres, nosaltres com a carnissers hem d'aconseguir crear productes amb aquestes parts menys nobles, però que siguin excel·lents i que la gent els hi agradi, que te'ls compri i que sense saber-ho, no? Així estiguem aprofitant tot l'animal.
Us vull plantejar una pregunta, que de fet seran dues, perquè clar, m'agradaria molt que en responguéssiu tots dos, però jo aquí us he deixat un foli, bueno, dos, amb dos bolis, Penseu que això és la portada d'un diari, però que no és d'ara, és del 2032, de fa 10 anys. I la portada hauria de dir una notícia vostra, no? Ara segurament que la portada diria un astrofísic i un arquitecte tornen a casa a fer embotits i hamburgueses, no? Què us agradaria que digués aquesta portada del 2032?
Jo crec que la portada, a mi m'agradaria que la portada anés alguna cosa així com digués Catalunya, seu mundial del menjar artesà de primera qualitat, no?
Sí, sí, totalment d'acord. Està pensant el mateix que jo, per mi no fa falta que hi surti Can Fanera, sinó fa falta que com a país hem pres consciència del territori, d'agafar el producte de proximitat i de valorar la feina artesanal.
Sense pagesia no hi ha cuina.
Clarament. Clarament. Hem d'entre tots fer aquest canvi de xip i una mica crear aquestes sinergies, no? Hem de donar valor a el que tenim al territori, perquè és que tenim producte molt bo, de molta qualitat, i a vegades sembla que no ens ho creiem, no? Això és el que costa.
Sou feliços?
Sí, sí, jo mai tant. Molt, molt. Jo crec que sí. Un dia estàs aquí treballant, però tens la muntanya aquí al costat, tens la natura, tens la família... És que què més pots demanar?
Però veure el Barça s'ha d'anar a Barcelona, eh?
Bueno, sí, mira, ara ja el mirem per la tele i la veritat és que hem perdut una mica la pràctica perquè els últims anys costava una mica més de veure.
El Barça, l'Espanyol, el Barça i l'Espanyol femení, el handball, el bàsquet, tot plegat. O el teatre, eh? Que no sé si en teniu de teatre aquí a la Cellera.
Ahir encara tenim... Sí, home, aquí a la Cellera som un poble actiu, culturalment molt actius.
I molt guitarristes, no? Aquí han sortit molts grups de música.
Aquí han sortit molts grups de música, hi havia Banda Cool, Petits Furs, vull dir que tenim molta tradició cultural. I també aquí, un cop a l'any, amb la Matança del Porc, que l'any que ve farà 50 anys, i ja veureu que la farem grossa.
Mira, sabeu què? Jo me'n vaig amb en Pitu, que veig que va fent botifarres, a veure si el puc ajudar, perquè hi té traça en Pitu, eh?
Sí, sí, no, en Pitu ja sabia una mica de tot, però llavors venir aquí amb la pràctica, ara és un fenomen, em sap molt.
Va, Pitu, t'ajudo. Va bé o no?
Sí, sí, i tant. Sí.
Com la menjarem, aquesta?
Això la setmana que ve.
La setmana que ve, així ja la menjarem una miqueta més seca, no?
Sí, una mica més seca.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per tu.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
I per acabar, una cita d'en Joan Tor que diu així: la cuina, l'art de menjar, constitueix una de les facetes de l'existència humana dotades d'una major significació. O, si es vol dir d'una altra manera, és un dels aspectes de la cultura més susceptibles de convertir en una filosofia. Que us vagi de gust i ens tornem a veure dilluns, si Déu vol.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt
és pels cors més grans.